Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Si l'Ajuntament no aplica el nou sistema de facturació d'ESMATSA, l'empresa concessionària retirarà l'ERO, que pesa sobre 43 treballadors. Així ho ha apuntat avui el gerent de la companyia, Eugenio Díaz. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Díaz assegura que l'empresa s'ha vist obligada a impulsar l'expedient de regulació arran de la implantació de l'ITF. Ho ha dit en declaracions al matí.
Es obligado porque no hay otra, porque es que si no lo aplicamos, evidentemente la empresa cierra. Es tan fácil como eso, porque nosotros no podemos asumir 100.000 euros menos de ingresos cada mes. Es imposible. Entonces, espero que el sentido común aquí llegue a todo el mundo. Y por nuestra parte, evidentemente, a esta reunión ya le adelanto que vamos con la máxima voluntad, ya no de diálogo, sino evidentemente no llevamos ninguna, la única petición es mantenimiento del ingreso, de los ingresos del contrato. A partir de ahí, abiertos a todo.
El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, per la seva banda, ja avança que no retiraran l'ITF.
En funció de que no volem que se'ns segueixi facturant per uns preus que no són els que es corresponen al contracte. Llavors, davant del marge de negociació, doncs no ho sé, jo plantejaria a l'empresa, si no hi ha cap reducció de servei, que nosaltres no hem impulsat, no hem motivat cap reducció de servei, el que fa demanaria a l'empresa és que retiri l'ERO. Però, bueno, en tot cas, ells seran els que explicaran quines altres opcions poden haver. I jo no en veig cap més, de moment no en veig cap més, però en tot cas que posin ells sobre la taula i estudiarem si són conformes a la llei, si es poden aplicar o no.
A tot això, els treballadors decidiran en les pròximes hores si emprenen accions de protesta per la situació, com per exemple una vaga.
El festival El Més Petit de Tots portarà a la ciutat una setantena de professionals de les arts escèniques infantils.
Tots ells participen des d'avui i fins diumenge en les jornades Crossing Borders. L'objectiu de les sessions és posar en comú idees i formes de treballar per portar els espectacles infantils més enllà.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell recupera el seu capità Miguel González per l'enfrontament d'aquest diumenge.
Després d'un mes de baixa per la seva segona lesió de la temporada, Miguel tornarà a jugar aquest diumenge en el Sabadell Badalona, que juga la nova Creu Alta.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat lleugerament després de les pluges d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores i pel cap de setmana? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores encara seguiran marcades per la possibilitat de ruixats, sobretot al terç sud del territori, on es mantenen. En qualsevol cas, seran d'intensitat entre feble i moderada i localment acompanyades de tempesta. Minvaran cap al final del dia i durant el matí de dissabte s'espera una petita pausa en el temps, malgrat que la nuvolositat encara serà abundant. Encara hi haurà força núvols en el context de Catalunya. A més, tendiran a augmentar des del nord del territori i parlarem d'una nova tongada de pluges, especialment a partir del migdia. S'espera sobretot al terç nord i especialment al nord-est, on seran més extenses i més continuades. De fet, ja ha activat l'avís d'acumulació de pluges al Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà entre les 18 hores del dissabte fins a les 18 del diumenge, davant la possibilitat baixa de que es puguin acumular més de 100 mil·límetres en 24 hores. A part d'això, també serà un cap de setmana complicat en el mar. Parlarem de temporal de mar i a la Costa Brava, especialment entre el vespre de dissabte i fins a mitja tarda de diumenge, hi ha la possibilitat de que es puguin superar un onatge màxim de fins a 4 metres d'altura. Tot plegat amb aquest flux de component est que es reforça, el vent de component est continuarà bufant i serà més intens de cara a diumenge quan hi haurà cops forts i algun de molt fort. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Terrassa, 2 quilòmetres de cua en sentit Barcelona, també a Sant Quirze, 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. A la B30 trobem problemes tant a Barberà com a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès i amb l'AP7 en els dos sentits. Si mirem a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre el Port i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt hi ha problemes amb trams d'aturades entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. És la notícia del dia, tot el referent al conflicte d'Esmats. La concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària obre la porta a la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de 43 treballadors. El gerent Eugenio Díaz, però, posa com a condició indispensable que el govern suspengui el nou sistema de facturació. L'empresa avisa que la ITF suposa deixar d'ingressar 1.200.000 euros perquè es realitzaran 4.000 serveis menys cada any. Són declaracions al programa El Matí.
Pueden solo facturar por estos servicios. Y hay una relación de servicios detalladísima, con frecuencias y servicio específico. Si usted coge y suma ese Excel, y cojo y todos los servicios y las frecuencias que pone, eso suma 1.200.000 euros menos que lo que veníamos haciendo. 100.000 euros menos al mes. Es que no hay más. O sea, a mí me importa muy poco el presupuesto, porque el presupuesto, voy a repetir, es la partida municipal que se dice que se ascribe a lo que es el servicio de limpieza y recogida. Pero a mí lo que me dan en la ITF es lo que efectivamente me van a permitir facturar. Y eso está por escrito.
La companyia traslladarà la demanda en la reunió que hi ha d'haver la setmana que ve amb representants municipals i dels treballadors. Díaz ha reconegut que s'han assabentat pels mitjans de comunicació de la reunió convocada per l'equip de govern i que encara no tenen data fixada. D'altra banda, el gerent d'Esmats s'ha referit a la possibilitat que l'empresa pugui ser intervinguda per l'Ajuntament, tal com apuntava ahir Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals. Ha avisat l'equip de govern que vagi en compte.
Espero que los responsables políticos del Ayuntamiento de Sabadell sepan dónde se meten y lo que hacen. Evidentemente hay figuras de control dentro del propio Ayuntamiento, como es la figura del secretario y del interventor, y la ley está ahí para cumplirse. Y nosotros, vuelvo a repetir, tenemos una querella penal abierta por prevaricación que el juez acaba de decretar, la jueza, 18 meses más por causa compleja. A partir de ahí, esto no es una amenaza, es simplemente hay una ley, gracias a Dios, en este estado, y aplica, que yo sepa, también a la ciudad de Sabadell. Entonces, ellos mismos. Espero que sepan medir sus pasos y los hagan conforme a la ley.
La reunió que ha de tenir lloc la setmana que ve és la tercera que es produeix en els darrers mesos. La primera va tenir lloc abans de l'estiu i també va ser a tres bandes. Va ser en aquesta on, precisament, el govern municipal va decidir deixar en suspens la inspecció tècnica de facturació, una decisió que ara s'ha revertit després que l'equip de govern demanés aixecar les mesures cautelars per poder aplicar la ITF.
Des de l'Ajuntament, el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, ja ha avançat que no retiraran l'ITF i que la negociació amb l'empresa haurà de passar per altres condicions.
Nosaltres no podrem retirar la ITF, ja ho dic, és una instrucció que a més no repercuteix, no fa cap reducció de serveis dels que es presten actualment, i el que posa ordre és en el sistema de facturació, i si aflora una situació en la que estem pagant uns preus, uns diners, amb uns preus que no són els que es corresponen. Per nosaltres és una qüestió, en una situació com la que hem viscut a Sabadell, que encara vivim amb moltes famílies treballadores que tenen dificultats per arribar a final de mes, per nosaltres és una qüestió de principis i principal el que es faci un bon ús del diner públic.
D'aquesta manera, Perarnau tanca la porta condicional a la retirada de l'ERO a la no implantació del nou sistema de facturació. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El regidor lamenta que el gerent d'Esmats estigui parlant de l'expedient de regulació d'ocupació com si no fos cosa seva i assegura que evitar els 43 acomiadaments depèn únicament de l'empresa. Així mateix, sobre la presentació d'una nova querella contra els responsables polítics del cas d'intervenir el servei de neteja viària, Perarnau ha defensat la legalitat de l'actuació del govern municipal.
Bueno, estem acostumats a, evidentment, la querella té un objectiu, que és el d'intimidar, el de fer-nos posar traves. Nosaltres estem molt tranquils, perquè totes les actuacions, tots els 5 expedients que vam aprovar al gener, un d'ells era la instrucció tècnica de facturació, o sigui que això hem trigat, no?, poder-ho aplicar, perquè hi ha hagut, doncs, hi ha hagut uns terminis, hi ha hagut un recurs, hi ha hagut tot, bueno, tot un procediment. Doncs aquesta instrucció tècnica de facturació ara ja és executiva. Tenim l'obligació d'aplicar-la.
Per últim, el regidor de Serveis Municipals ha apuntat que la reunió que es produirà en breu amb Esmats no és la primera des de que ha esclatat el conflicte. De fet, se n'haurien fet el juliol de l'any passat, al gener i també a l'octubre.
I a tot això, la plantilla d'Esmats ha de decidir en les pròximes hores si emprèn algun tipus d'acció davant la seva situació. El comitè d'empresa ha convocat dues assemblees, una aquest matí i una altra aquesta tarda, per pactar una estratègia a seguir davant dels possibles escenaris que s'obren a partir d'ara.
Des del sindicat Comissions Obreres creuen que l'anunci de l'Ajuntament és només una declaració de bones intencions. De fet, insisteixen que no hi ha garanties per escrit de la continuïtat dels 43 empleats afectats per l'ERO. Amb tot, l'opció d'emprendre mesures més contundents, com una vaga, es manté sobre la taula. Ho ha assenyalat a Ràdio Sabadell, segons el portaveu de Comissions, Esmats, Luis Romero.
Como trabajadores no nos queda otra que empezar a hacer cualquier tipo de acción, ¿vale? Sabemos que estas acciones no gustan a ninguna de las partes, ni a nosotros, ni a la ciudadanía, ni a las partes implicadas en el conflicto. Pero no nos queda otra como trabajadores. Tenemos un ERE sobre la mesa de 43 trabajadores y una modificación sustancial de 36.
A banda de les dues assemblees d'avui, aquest diumenge a les 6 de la tarda es farà una nova trobada oberta a la Granja del Pas.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Els taxistes sabadellencs temen que l'arribada de 200 nous vehicles d'Uber a l'àrea metropolitana els prengui els viatges interurbans. Els taxistes consideren que estan en una situació d'inferioritat perquè els vehicles VTC no estan tan regulats com el seu sector.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona vol posar fil a l'agulla i limitar el nombre de llicències VTC que ofereixen serveis urbans. Per aquest motiu, els taxistes sabadellencs creuen que ara Uber i Cabify venen a l'àrea metropolitana. El problema és que ells no tenen prou amb els trajectes dins de la ciutat.
Clar, el perill és que ara aquí no tenim llicències VTC treballant. Uber no treballa aquí. Potser agafa un client de Barcelona i després s'ho torna a portar, però algo de rebot, no? I el que ara pretenen és començar a captar clients a Sabadell. Començaran amb campanyes, començaran amb descomptes molt agressius, cosa que el taxi no pot fer, no? Nosaltres al final som autònoms, que surts a treballar per la teva compte, i està regulat amb el preu, amb la forma de treball, i no podem fer res més que sortir a treballar i fer-ho donar el millor servei possible. No?
Uber podria incorporar aquests nous vehicles en les pròximes setmanes en localitats com Sabadell, Terrassa o Mataró.
Encara en l'àmbit laboral, els autònoms catalans es mostren favorables al principi d'acord entre el Ministeri i les organitzacions que el representen. En aquest s'estableix augmentar les cotitzacions uns 60 euros anuals a canvi que millorin les prestacions que reben.
I és que només un 20% dels autònoms es poden permetre cotitzar més que el mínim i, per tant, es queden sense rebre moltes prestacions. Per revertir la situació, el govern espanyol els ha ofert la possibilitat de pagar 60 euros més anualment. Sandra Zapatero, presidenta i directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, confirma que es tractaria d'una mesura positiva pels treballadors a compte propi. Són declaracions al Matí.
Que tinguem la incapacitat temporal coberta, que és quan tinc una malaltia, una baixa per refredat o qualsevol altra, que també quedi coberta l'accident de treball o malaltia professional, que avui és optativa per la major part del col·lectiu, que també tingui inclosa el cessament d'activitat i també la formació professional.
La mesura es podria aplicar a partir de l'1 de gener de 2019.
8:02, una setantena de professionals de les arts escèniques per a infants es reuneixen a Sabadell durant 3 dies. Ho fan en el marc del festival El Més Petit de Tots, que va arrencar el passat 11 de novembre amb un gran èxit de públic. Les jornades porten per títol Crossing Borders i es realitzen a Calestruc.
Quins són els límits de les arts escèniques per a infants i com es poden superar? Aquesta és la pregunta que durant 3 dies envairà Calestruc en aquestes jornades per a professionals i programadors de tot el món. La directora del festival, Eulàlia Rivera, citava aquesta activitat allunyada del públic sabadellenc com una de les claus per la internacionalització del Més Petit de Tots, un festival de referència europea.
Podem dir que sí, ja que vam començar fa 3 anys fent aquestes jornades. El primer any vam tenir 8 programadors internacionals, l'any passat també vam tenir uns 18 i aquest any estem a 30 i pico i a més de tot el món. Tenim gent de Japó, tenim gent de Rússia, tenim gent de Finlàndia, de Sud-àfrica, de molts països, no? Això per nosaltres és un orgull, vol dir que algú devem estar fent bé, no? Doncs perquè ells es prenguin la molèstia de venir a passar 3 dies amb nosaltres, no?
Rivera també ha explicat que l'objectiu de la trobada no és arribar a cap conclusió, sinó intentar portar les arts escèniques per a infants a un pas més enllà. Com a exemples, el material del mateix festival ha citat un espectacle de dansa per a joves invidents o un altre que no té límit de temps.
I encara en cultura, el planeta dels simis, Fahrenheit 451, ET, Jurassic Park o Star Wars, tot això en un concert de la Simfònica. Vespre, una gana. Galàxia de Músiques, un concert basat en les bandes sonores del cinema de ciència-ficció. El muntatge ha estat ideat per Jordi Cos i el guionista i actor Ivan Morales, que han dissenyat una obra de ficció que farà que totes les peces encaixin en una nova història.
El recital està dirigit per Rubén Jimeno i oferirà un recorregut per la música fantàstica per emocionar la platea. Un dels objectius de l'OSB és ampliar el públic que ve a veure música sinfònica. Jimeno adverteix que no cal saber-ne, només importa que la música estigui ben feta.
Per mi, jo estic escoltant Williams, Goldsmith, Herrmann, han vingut de les tradicions dels grans clàssics. Jo moltes vegades escolto, ah, mira, això sembla Ravel, ah, mira, això sembla Stravinsky, mira, això sembla Prokofiev. Vull dir, gent de molta cultura musical, però que han vingut també de les tradicions de la música clàssica. I aleshores tu dius, bueno, però si això és com Stravinsky, per què si fem una obra de Stravinsky no ve la gent a un concert? I està gaudint de Williams o Goldsmith, i penses, si han begut la mateixa tradició, o sigui, per tant no hi ha que tindre, és música, lo important és que sigui música de qualitat.
El viatge d'una galàxia de músiques començarà al principi dels 60 amb Fahrenheit 451 de François Truffaut fins a 2001, Odissea a l'espai, passant per E.T., Jurassic Park, Blade Runner o Star Wars. Totes aquestes melodies immortals que ja van més enllà de la pantalla es podran escoltar tocades per un grup humà com són la Sinfònica. L'estrena d'una galàxia de músiques és aquest vespre a 9:15 al Teatre La Faràndula.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Dimarts 20 de novembre és el Dia Universal dels Drets dels Infants.
Vine, vine, canta, vine, vine, a jugar.
Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
I al matí de Ràdio Sabadell volem estar al seu costat com més a prop millor.
Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuïts.
No us perdeu el programa especial des de l'Institut Can Oriac.
Aquest pròxim dimarts bateguem amb els infants.
Vine, vine, canta, vine, vine, juga, amb el land del rumbero, una rumba ballada.
Des de les 9 del matí i fins a la 1 del migdia.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat, un repàs que comencem parlant de política perquè el president Quim Torra ha convocat a proposta del PSC una reunió per obrir l'espai de diàleg sense Ciutadans, PP i la CUP.
Junts per Catalunya, Esquerra, PSC i els Comuns s'han reunit aquesta tarda de divendres al Palau de la Generalitat. L'objectiu de la trobada és plantejar totes les propostes, però no per obtenir una solució. Inés Arrimadas ha reclamat que aquest debat hauria de ser al Parlament.
L'exconsellera Mar Serna serà vocal del nou Consell General del Poder Judicial. La proposta ve de la mà del PSOE.
Segons ha confirmat TV3, la qui va ser la consellera de Treball amb el tripartit ha rebut la proposta amb satisfacció. Serna ha afirmat que hi ha molt camí per fer dins del màxim òrgan de jutges i magistrats.
Pablo Iglesias reclama eleccions anticipades a Pedro Sánchez si no pot aconseguir els pressupostos del 2019.
El líder del grup Morat ho ha dit avui al matí de Catalunya Ràdio. Iglesias ha posat en dubte que el PDeCAT i Esquerra donin suport als comptes i qüestiona que Sánchez pugui governar sense els pressupostos.
I hi ha hagut rèplica del govern espanyol. La resposta ha estat que ningú li marca el calendari.
La portaveu Isabel Celaá ha assegurat que no es plantegen avançar les eleccions. També ha dit que Iglesias és lliure de fer les consideracions que vulgui i que des del govern no se senten presoners de cap opinió.
Moment ara pels esports. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Miguel González té totes les paperetes per jugar aquest diumenge contra el Badalona. Així ho ha avançat avui el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Toni Saligrat, que ha confirmat que el capità Arlequinat s'ha entrenat amb normalitat durant la setmana.
Bona tarda, Karen. Sí, doncs recordem que Miguel va reaparèixer contra el Teruel, però va patir un petit trencament muscular que l'ha mantingut fora dels terrenys de joc durant un mes. L'entrada del capità podria desplaçar Aleix Coc al lateral dret per cobrir la baixa del sancionat Òscar Rubio. Saligrat ha fet referència a aquesta qüestió.
Jo crec que més que defenses o del mig del camp, hem de veure quin és el jugador que millor s'adapta a aquesta posició per jugar contra el Badalona en aquest moment determinat. És a dir, no és un tema ni de la posició que ocupes, ni si ets més defensiu ni més ofensiu. És a dir, en aquests moments, qui està per jugar diumenge contra l'equip que tindrem al davant amb plenitud de facultats per rendir allí millor?
A la banqueta visitant hi haurà Ramon Maria Calderé, un clàssic del futbol català. De fet, Calderé era l'entrenador del Badalona el gener del 2005, data de l'última victòria del Sabadell a la Nova Creu Alta contra els Escapulats. A l'hotel suís, Calderé ha vaticinat quin tipus de partit es veurà.
El Sabadell voldrà la pilota, jugant a casa, un equip que ve de guanyar pràcticament els últims partits a casa tot, un equip que, repeteixo, no cap més, amb tota l'artilleria que té, doncs voldrà, imagino, obrir el partit el més aviat possible, tenint en compte doncs, que els partits es tenen que madurar i tal, i tal, i nosaltres, bueno, i a mi m'agrada tenir la pilota també, més enllà de que hi haurà moments que haurem de defensar i que no hi hagin espais, perquè ells amb espais són molt, molt perillosos.
Recordem que el Sabadell-Badalona es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta, des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord recupera el sancionat Alegria per visitar demà el Sant Cugat. El conjunt de Can Oriac tindrà com a objectiu consolidar-se entre els 5 primers classificats.
Davant tindran un rival que també té un balanç d'11 gols a favor i 11 en contra, però que compta amb 4 punts menys i fa 6 jornades que no guanya. Els de Quico Díaz, en canvi, venen de golejar per 4-1 al Sant Juan de Montcada. David López, jugador del Sabadell Nord, assegura que els objectius de l'equip no han canviat.
Vigo siempre lo dice, ¿no? Primero empecemos por salvarnos, cuando lleguemos a, no sé cuánto dijo, 40 puntos creo, y después ya miraremos hacia arriba. Lo nuestro es, Sabadell no lo acaba de subir, salvarnos sobre todo y después ya cuando estemos salvados ya daremos guerra arriba o donde sea.
Demà a les 6 de la tarda arrenca el municipal Jaume Tubau aquest Sant Cugat Sabadell Nord.
El Mercantil té demà l'oportunitat d'enllaçar la seva cinquena victòria consecutiva a Lliga Nacional Juvenil. L'equip blaugrana ha deixat enrere les posicions de descens i ara es permet el luxe de mirar de reull la part alta.
I més tenint en compte que el rival de demà és quart per la cua, una unificació en Bellvitge que en les dues últimes temporades havia militat a Divisió d'Honor. Aiman, jugador mercantilista, no es refia de la situació dels riberencs.
Nosotros esperamos, todos los partidos son muy difíciles, Nacional no hay ningún partido fácil y todos los partidos suelen ser difíciles, nadie nos va a regalar los 3 puntos, nosotros pues jugaremos como sabemos, iremos al 100% y bueno, a ver si esperamos sacar la quinta victoria consecutiva.
Com és habitual, el Mercantil Unificació en Bellvitge es disputarà demà a les 4 de la tarda al municipal de Raona Marinals.
I aquest cap de setmana passat, el Club Tenis Sabadell es va mantenir a la màxima categoria del tenis femení estatal per equips a l'eliminatòria de promoció. Ara és el torn del Cercle Sabadellès, però en categoria masculina.
L'entitat de la carretera de Bellaterra rep a les seves instal·lacions l'Alcalà madrileny, segon classificat de segona, més acostumat, això sí, a jugar els seus partits en pista sintètica que no pas a la terra batuda del Cercle. Bruno Barrientos és el capità de l'equip sabadellenc.
Hi ha diferència, hi ha una petita diferència. Normalment els que venen de segona, normalment, són jugadors joves que comencen, volen començar a viure del tennis o a jugar a tennis o a competir a tennis i venen amb moltes ganes. I, bueno, i els que estem a primera doncs ja són jugadors que porten molt de temps jugant a primera, que ja estan jugant torneigs internacionals, alguns estan jugant algun challenger. Bueno, aquesta és la diferència més gran que hi ha.
L'eliminatòria entre el Cercle i l'Alcalà per un lloc a primera divisió es disputarà a partir de les 10 del matí de diumenge.
I aquest migdia s'ha presentat a la pista coberta Sabadell és Atletisme, una nova entitat promoguda per l'Ajuntament que agruparà tots els clubs atlètics de la ciutat.
D'entrada s'encarregarà de crear un nou calendari de curses i millorar en els aspectes logístics. També organitzarà el 31 de desembre la Cap d'Any Reis, que substitueix la nostra. La regidora d'Esports, Marisol Martínez, ha respost avui les paraules del cap visible de l'Associació Esportiva Sant Silvestre, que acusava el consistori d'haver-li tret l'organització de la cursa de forma unilateral i amb un rerefons econòmic.
Nosotros invitamos a todo el mundo a que fuera miembro y participara en esta entidad. La persona a la que te refieres está invitado a participar en esta entidad. Y claro, sí que le dijimos a partir de ahora las cursas, independientemente de quien la promueva, no son una propiedad, es algo de ciudad. Y el cambio es este.
Entre els objectius més immediats de Sabadell és Atletisme hi ha la creació d'una cursa nocturna i una milla urbana.
I en aquests moments té lloc a Barcelona la segona jornada del Campionat d'Espanya de natació de piscina curta. La sessió de tarda està deixant una nova pluja de medalles al Club Natació Sabadell.
Tot ha començat aquest migdia amb una nova plata del relleu femení del 4x50 lliures i aquesta tarda han arribat també els primers ors, el de Marina García en els 200 braça i el de Catalina Curró i Marc Sánchez en els 400 estils, una prova on, per cert, Àlex Castejón ha fet el bronze, com has vist Vildebur també en els 50 esquenes. Sánchez, a més, ha fet la mínima per al Mundial de la Xina de piscina curta del mes que ve i Castejón, de fet, fa uns minuts s'ha penjat la medalla de plata en els 200 braça. El Natació Sabadell acumula ja 13 medalles. Recordem que aquest campionat d'Espanya s'allarga fins diumenge.
No sortim de la piscina, però parlem de waterpolo. Doble compromís assequible per als dos equips de l'Astralpool Natació Sabadell. El masculí rep a Canllong el cué de la Lliga, el Concepción Ciudad Lineal de madrileny.
Un equip que ha perdut els seus 6 partits i rep una mitjana de 21 gols per enfrontament. Per tant, bona oportunitat perquè Quim Colet s'estreni a Canllong en el seu tercer partit al club. El waterpolista David Carrasco reconeix que el calendari els dona un respir ara.
El calendari sempre és una mica així que explica les coses que no t'ho esperes, saps? I sí, és veritat, ens ha tocat els primers partits als rivals directes i ara sí que ve una baixada. Conxa, a priori, és l'equip més fluix de la Lliga on es pot veure resultats.
Demà a 3:15 a Canllong aquest Sabadell Concepción. El femení, en canvi, viurà el seu segon derbi consecutiu amb la visita al Rubí, sorprenent tercer classificat de la Lliga. Un partit especial per la waterpolista rubinenca de l'Astralpool femení, Bea Ortiz.
És un dels primers partits que miro. Bueno, realment ha de ser un partit més. Crec que sí, és especial. Al final vaig a casa és un partit diferent, no?
El Rubí Sabadell tindrà lloc demà a 7:45 del vespre.
I Luar Gràcia estrena oficialment aquest cap de setmana el seu tàndem a la banqueta format per Gerard Gomis i Cesc Borrell. Tots dos es van fer càrrec de l'equip de forma interina després de l'adeu de Miquel Benítez i ara han de tallar una ratxa de 3 derrotes consecutives.
Els verd i blancs visiten la pista de l'handbol Sant Vicenç, amb qui arriben empatats a 9 punts a la zona mitjana baixa. Gomis admet que entoma el repte de dirigir el Primera Nacional amb molta il·lusió, però prefereix no marcar-se objectius.
Aquests objectius que de vegades es plantegen als equips de dir, hòstia nois, l'objectiu és quedar entre els 5 primers. De vegades potser pot arribar a resultar més una càrrega que una motivació. I sí que és cert que seria magnífic poder quedar entre els 6 primers, però ens volem basar en objectius a curt pla. Sí que és cert que el club ens planteja els seus, però nosaltres amb els nanos volem treballar amb objectius a curt pla, de partit a partit, d'entreno a entreno i de feina a feina.
El duel entre l'handbol Sant Vicenç i l'Oar Gràcia Sabadell tindrà lloc diumenge a 1:15 del migdia.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 16 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant, seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el programa Al matí amb Raquel García. Però no marxeu, perquè ara a les 8 arriba el Quimèric, després a les 9 Xocolat Express i a les 10 Vitamina Dens. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.